Radio Estel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Radio Estel.
És un plaer saludar-la, a la divulgadora musical, a la directora d'escena, Maria Broncova, què tal?
Molt bona tarda, doncs molt a gust.
Quina
aquí,
alegria, cada dilluns.
Sí, oi?
Sí.
Jo estic contenta també.
Que bé.
Sí, m'agrada, estic feliç. Bueno, què, estàs preparat?
Sempre.
Saps què passa? És que avui vinc a resoldre un deute, un assumpte
sí?
pendiente que tinc amb vosaltres.
Ah?
Sí. Sí,
veus
sí.
Que bé?
I m'hi van fer adonar i vaig dir, pues tenen tota la raó, de fet. Per què? Perquè te'n recordes que jo vaig explicar Turandot?
Sí.
És aquella història de la princesa genocida, te'n recordes?
La princesa genocida,
sí, aquella.
Sí, sí,
vale.
Se'm va quedar gravat, això.
Aquell dia jo vaig prometre...
No, escoltam, Nés un dorma igual, eh?
Des de mai més, oi?
No.
Nadie va a dormir porque esta senyora te va matar,
correcte,
oi?
Correcte,
sí, ho entenc. Doncs en aquell dia, aquell capítol, jo vaig dir, dedicaré un dia sencer a parlar de la vida de Puccini. I no ho havia fet.
No, avui és el dia?
Avui, senyores
sí?
i senyors, és el dia.
Puccini
perquè...
és una mica, avui que comença el fred, sí. Puccini és una mica sofà i manteta?
És que jo crec que estàs pensant en la bohème i per això penses en sofà i manteta. Ara, si te digo Turandot i genocidio, ja no...
No tant. També és veritat.
No, perquè fa molts dies que en parlem. I l'he anomenat de tot. He dit sí. que era el rei de la tragèdia humana, que era el retratista de les nostres emocions, que era el precursor de les bandes sonores. Vull dir, l'he posat pels núvols. Us he posat els hitazos màxims que ha composat. Us he dit que era un senyor de barret ladejat i que sempre portava un cigarro de la boca, que era el mirall del canvi de segle. Però no us he dit qui era. Així que avui... Giacomo Puccini, subito.
Sí que és una mica sofà i manteta.
Perquè és la bohème.
Sí,
no
sí,
t'ho deia
sí,
jo, no sents el fred
sí,
allà.
Sí, home,
i a més avui el temps ens acompanya.
Sí, fantàstic.
Vinga, va, som-hi. Per què vull parlar de Puccini? Doncs perquè jo considero que és el pare d'una profunda transformació estètica.
Mm-hmm.
I per què? Perquè va basar tot el seu art en l'enfrontament d'idees oposades. I em sembla una cosa superinteressant. Quines idees? Doncs va contraposar tendresa i terror, lo grotesc envers la bellesa clàssica, i l'ordre i el caos. I tot el que acabo de dir me representa muchísimo como ser humano, ni como individuo.
Sí, el yin i el yang.
Sí, i per què m'agrada? Perquè té coses molt dolentes, ja ho anireu veient, és un perla, eh? Però és que la seva obra era igual que ell. Era la contradicció humana exposta en tots els sentits, vale? Era un home tímid, però alhora absolutament arrogant.
Ah.
Era un dropo de nassos, però també absolutament brillant. Mujeriego a muerte, però profundament fidel. Dius, primitiu, sofisticat, profundament melancòlic, perquè el paio, sense motiu aparent, podia passar d'una alegria gairebé socarrona, de dir que tu eres tonto, què te passa aquí, purpurina, però de cop i volta li agafava una profunda ansietat i tristesa. I de nuevo me siento identificada con toda esta cosa.
Ara no me l'imaginava jo així, Puccini, eh?
Oi que no?
No.
És que parlem de grans clàssics, de grans compositors, i ens l'imaginem allà com, oi, seres divinos de luz.
Sí.
No. Puccini té una part basurosa intensa. Ja aniràs veient. Perquè, què passa? Mira, te'n recordes que la setmana passada parlàvem de Don Giovanni,
sí.
de Mozart, de Tirso de Molina, i posàvem el focus en el tractament revolucionari del rol de les dones?
Sí, i tant.
Bé, doncs el gran salt, el salt de gegant, en aquest aspecte el fa, sense cap mena de dubte, Puccini. Per què? Perquè quasi totes les seves òperes porten nom de dona.
Sí, senyora.
Sí, i tenen, són d'una complexitat aquestes dones absolutament exquisides. Totes les seves heroïnes femenines també són com ell. Són vulnerables, són insegures, pateixen de soledat, melancolia, emmalalteixen d'amor, però, per contrapartida, són també increïblement valentes, lluitadores, plenes de coratge i amb una força i amb una determinació que no semblaven gens pròpies dels relats més populars de les damiseles en apuros que dèiem l'altre dia.
Clar.
Però és que això és el que s'estilava.
Sí, sí,
i Puccini va dir, ni de leches, vamos, ni de coña.
Que Suposo que precisament per això, Maria, Puccini escriu unes àries per, perdona, fabuloses.
Increïbles. Jo crec que és de la mejorcito, que sí, sí. És una opinió subjectiva, 100% personal.
D'una tendre... però... És una mica el que deies, eh? D'una tendresa absoluta, sí. Però també d'un terror, d'una cruesa bestial.
Oi que sí? Sí, sí, sí. A pitjor, si és que lo que digo al final va tener sentido.
Aviam si Maria Broncova té raó.
A veure si... No, però fixa't que la clau per entendre aquests personatges protagònics femenins tan bèsties es troba precisament en la biografia de Puccini. Per què? Mm-hmm. Doncs perquè ell es va criar en un ambient absolutament de dones. D'acord? Mira, ell va néixer a Lucca, una ciutat de la Toscana,
preciosa.
L'any, sí, molt, 1858. I alerta perquè va quedar orfe de pare als 5 anys. I a part d'un germanet que tenia per allà perdut a casa, eren, alerta, la seva mare, 5 germanes, 2 tietes i 3 cosines.
Déu-n'hi-do.
Tot així estaven. Imagina't aquella
clar,
casa.
Clar, clar, clar,
clar. El seu referent en tot era la visió femenina.
Tu diràs.
I, evidentment, ell no podia entendre la vida sense dones fortes, valentes i lluitadores al seu costat, com ell havia crescut,
clar.
Evidentment. Què va passar? Doncs que ell es va convertir en músic no per passió, sinó pràcticament per herència genètica, que jo li dic. Per què? Doncs perquè amb ell ja feia 5 generacions que s'hi dedicaven. Així que jo sempre dic que va néixer amb el teclat del piano amb les mans, vale? La situació familiar, que eren Chopocientos i su madre a la casa, era una mica d'estrató. I què va passar? Doncs que ell, amb 14 anyets, va començar a tocar el piano en esglésies i, sobretot, tavernes i locals de mala muerte.
Vale.
I et diré una cosa. A part de que no ho feia massa bé,
vaja,
perquè... Sí, Joan, això el món ho ha de saber. Puccini era un pianista mediocre, i ho faig servir mediocre com a eufemisme de molt i molt dolent. Vale? Però ell no tocava per ajudar a casa, sinó per alerta costejar-se els tabacs i els bordells.
Ai,
amb 14, eh?
Ja hi som, eh?
Amb 14, ja t'ho deia, que és un perla. Què dius? Amb 14 ja era fumador empedernit i molt afeccionat a anar de campamentos.
Home,
molt.
Sí.
I abans que us poseu les mans al cap, tingueu en compte que estem parlant de finals del 19, el context no ajudava a llevar una vida recta, vale? Itàlia tenia els bordells més famosos d'Europa. Crec que amb això ja t'ho he dit tot.
Vale? Sí, sí,
així
sí,
que
sí.
La cosa no ajudava. Bé, doncs, arribats a aquest punt, la seva mare va provar d'enviar-lo a un tiet a estudiar música.
Mm-hmm.
Però l'intent acaba en agua de borrajas. Per què? Perquè el tiet, que era ja un mestre de capella bastant ben valorat i posicionat en el mundillo, va declarar que Puccini era absolutament impossible que arribés a convertir-se en músic. Per què? Perquè tenia una falta absoluta de disciplina i, alerta, absència de talent genuí.
Però això els hi han dit a tots els genis, trobo.
Bueno, a tots no. A Mozart ningú li va dir eres basura, eh? A Beethoven tampoco.
Mozart ningú li va dir lo de la falta de disciplina?
La falta de disciplina, no.
Sonava, eh?
No, no, li van dir que era una cabra loca perquè és el bueno, que exactament
clar,
era. El que passa que després...
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Tres horetes i tenia 2 òperes.
Sí, sí, sí. Aquí... No, no, era Beethoven.
Ara era ho has Beethoven. Dit. Ara ho has dit. Clar, clar, però perquè Beethoven estava mal, també, de lo suyo. No,
clar,
en fi, què em faltaven de psicòlegs, el 19 i el 20? Sí. Dèiem, qüestió, que la mare de Puccini no es va rendir i va fer la tia uns esforços titànics per aconseguir que finalment, amb 22 anys, li concedissin una beca per anar al Conservatori de Milà, el qual, sí, bien, bien, i s'acabaria graduant l'any 1883.
Jo vaig comentant sense tenir ni idea, Maria.
Dale canya.
També ho deies abans. Tu ara em dius que això és d'Ennio Morricone, jo m'ho crec.
Correcte. És per què he triat això? Perquè això, si això no és el predecessor d'una banda sonora,
sí, sí,
a mi que me aspen, que venga aquí a decirme a alguien que no, a la cara. De fet, això que està sonant és el primer western de la història.
Uau.
Abans de que es fessin al cinema.
Compte.
Va ser Puccini el primer. És que és l'hòstia, este senyor. Bueno, va. Tot i que és l'hòstia, aquest senyor, clarament estem veient que no és la carrera d'un nen prodigi.
No,
precisament. Per què va començar a tentar, us estareu preguntant?
Sí.
Bueno, doncs perquè aquest senyor no va veure la llum en quant al seu futur, que clarament ja us dic ara que no havia de ser ni pianista, ni músic, ni això, bueno, músic d'aquests en directe.
Sí.
Doncs no li va passar fins que el tenia 18 anyets. Què va passar? Les seves condicions econòmiques ja no eren de bonança perquè eren chopomil, i entre el tabac i los campamentos, doncs la cosa estava
no,
com
no,
estava.
Vale, clar.
Vale dinero, el tema. Qüestió, què va passar? Que a Pisa es representava Aida, de Verdi. I Puccini va decidir agafar un burro, alerta, un burro, sí,
T'has d'endavant, això?
T'ho juro, t'ho juro. Va anar amb burro. Va anar amb burro durant els 30 quilòmetres que hi havia entre les dues ciutats per veure-la.
Déu-n'hi-do.
I què va passar? Que l'impacte per ell va ser brutal. Aquell dia es va adonar que el seu propòsit era explicar històries i, sobretot, connectar amb el públic. Vull dir, Giacomo era un senyor opac de nassos, però terriblement sensible. I gràcies a Verdi va trobar a la fi el camí que l'apassionava. Ti serro palpitante, sei mia, sei mia, vieni, vieni.
El geni de l'emoció, eh?
Fuà.
Fuà.
Esto es un precoito, ¿lo notas? ¿Lo percibes? Que lo te juro que...
Penso bé declaracions en aquest sentit.
Però...
No, que sí, que sí. T'entes, t'entes.
Tu ben juro.
Musicalment és...
Sí, i és el que passa. És Butterfly. Estan a punt d'anar d'encamar-se. Parlem bonic.
Sí,
estan,
sí.
Estan a punt d'encamar-se.
Enllitar-se, sí. És molt maca, aquesta paraula. A mi sempre m'agrada molt.
Vinga, som-hi. Continuem on ens havíem quedat. I és que un any abans de graduar-se,
sí,
ell va fer la seva primera composició operística per presentar-la a un concurs. Però va perdre. ¿Vale? La seva no és una carrera super... Ah, sí, que bien lo tenía todo. No. Va perdre, però va despertar l'interès d'una de les figures més rellevants del panorama musical d'aquell moment. El violinista i fundador de la casa editorial de música clàssica més important de la història fins a dia d'avui.
Compte.
I és Giovanni Ricordi. Et sonarà Ricordi? Si algú ha fet música alguna vegada, ha vist estampat allà Ricordi. Pues este senyor.
Lletres vermelles.
Sí, senyor. Correcte. Bueno, Ricordi se'l considerava un absolut visionari i amb el temps clarament es va demostrar que va ser una de les figures clau de la història de l'òpera italiana. Doncs què va passar? Que Ricordi alguna cosa va veure en aquella partitura d'un estudiant amb nul experiència, però la cosa és que li va cridar l'atenció.
Ai.
I així, amb aquella coseta quasi casual, Puccini rep el seu primer encàrrec de mans del que es convertiria no només en el seu editor, sinó també en el seu amic, en la seva inspiració, el seu conseller i quasi la figura paterna de la qual havia carecido tota la vida, Puccini. Què va fer? Doncs va composar l'obra Le Villi. Què dius? Maria, no em sona. Normal. Vale. Vale? A mi tampoc.
Val.
No passa res. Per què? Perquè va fer fins a 4 versions i no va aconseguir cap mena de rellevància.
M'està fent molta pena aquest home.
Sí, no. El tio curró pa llegar. Perquè fixa't tu que van haver de passar 10 anys més perquè una obra seva tingués presència, èxit i rellevància. I aquesta va ser Manon Lescaut. Què dius? Tampoc em sona.
No, tampoc.
D'acord, també és normal, perquè la va patar molt fort, però quan? El 1981. Ara no tant.
Una mica tard.
No, clar, ara no, perquè pensa que encara no havien vingut els megahitazos que coneixem i adorem a dia d'avui, saps?
Clar. Si ja s'entreveu una mica, qui serà Puccini aquí, per això?
Absolutament.
Sí,
però és que això es va convertir en un superhitazo mundial en aquell moment. Es va fer milionari amb aquesta obra. Milionari!
Compte.
O sigui, la va patar que la gent deia «Ai, però que bonito es esto, però com conecta con mis emociones». Correcte, tenien raó. Ahí està Puccini. Què passa? Amb aquest primer gran èxit arriba a la seva vida, a part dels calés a dojo, els tres elements que van convertir a Puccini en el grandíssim de l'òpera que coneixem avui i que bé tu has indicat. I dius, quins són aquests elements? Doncs jo te'ls explico. Per començar, la compra d'una casa a Torre del Lago, que seria la seva musa inspiradora particular i alerta en la qual va viure fins al final de la seva vida. Mm. I també, molt important, la creació del trio Calavera, que jo li dic, amb els seus dos llibretistes, que van ser Luigi Illica i Giuseppe Giacosa. Què feien? Puccini posava la música, Illica escrivia la trama i Giacosa redactava el text versat. I ara, sisplau, no te'ls imaginis allà, al llac, en modo comballar, con el porrito i la guitarrita, todo en harmonia.
Una miqueta sí que ho he fet.
Doncs no va ser així, vale? Tenien un caràcter tots tres bastant fort i xocaven tots sovint. Especialment el del caràcter fort era Puccini, que a més era el que pràcticament sempre tenia la última paraula. O sigui, tan fort era el seu caràcter i tan inquisitiu que l'apodaven el dogo, como el perro. Sí, imagina't. I què passa? Que molt sovint havien de comptar amb la mediació de Ricordi, del que hem parlat abans, per posar pau entre ells. Però, sigui com sigui, els resultats van ser incontestables. Les més grans obres mestres de l'òpera verista són fruit de la col·laboració dels caps d'aquests tres senyors. I així va ser fins l'any 1906, quan Giacosa mor i el trio Calavera queda desmembrat i profundament afectat a tots els nivells. Així que no és el geni d'un sol home, sinó la col·laboració d'aquests tres caps, i em sembla supermaco. I molt guai.
Reivindicar sempre la figura dels que queden a l'ombra.
Clar, clar. ¿Por qué no hablamos de Illica? Sin él, ¿dónde estaríamos?
Ara.
¿Dónde estaría Butterfly? No estaría. Mal, va, s'ha de dir. Doncs què va passar? Doncs que a partir d'aquí la vida de Puccini va ser tota una aventura gorda. ¿Vale? Com deien, les seves obres són tan expostes i vulnerables com ell. Per què? Perquè ell era caòtic, expost i vulnerable. La seva vida era així. Mm-hmm. Aleshores, què va passar? Que en morir la seva mare, Puccini es va quedar completament en xoc. Però davant de la depre va decidir fugar-se amb la dona d'un amic seu.
Ai!
Sí, va ser...
¿Qué me estás contando?
Te juro por el Nupi, como Wagner también.
Fatal.
Mal. I ella era l'Elvira Geminiani. Amb ella van tenir un fill i la seva unió extramatrimonial va ser fortament censurada, evidentment, fins que varen contraure matrimoni alerta 20 anys més tard.
Home.
Per què? Doncs perquè l'Elvira va quedar vídua del seu marit oficial.
Ah.
Sí, 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 no va ser fàcil. I et diré que tot i que van estar junts tota la vida, sempre va ser una muntanya russa emocional de proporcions èpiques, aquests
dos.
Tremendo.
Amor-odi, eh?
Amor-odi, una cosa tremenda. Val. Més enllà de la vida familiar i la creació dels superhitazos, com Butterfly, Tosca,
ai,
Bohème,
sí,
el trio Calavera es dedicava a, alerta, fer curses automobilístiques, caceres, i sempre estaven envoltats de la gent més xic del moment i moltes senyorites en totes partes.
Campamentos. No.
No, saps per què he posat aquest fragment? Perquè comença dient l'ànima milionària i dic, sí, l'ànima,
sí,
tu el que tenies és la butxaca milionària. Vinc a escriure sobre artistes precaris, però ell, mira, Puccini, Puccini, que te veo de venir,
no me hagas
Puccini.
De hablar.
No me hagas de hablar. Però sí, ja veieu que és pura emoció, és pur sentiment. I, bueno, un dia parlarem de la Bohème, perquè, Dios mío, que bonita és la Bohème. Però va, seguim. Perquè jo crec, Joan, que en aquest punt ja tenim un retrat bastant fidel del Puccini adult. Mm-hmm. I si no és així, us vaig a fer quatre pinzellades més, perquè l'acabem de dibuixar. Era un senyor amb un bigoti molt provinent, ¿vale? Estos gruesos, tupidos, hermosos. I què li passava? Doncs que adorava disparar el seu fusell.
Home.
Espirrava per la boira del llac i, sobretot, per fumar.
Jo sí que tenia bigoti, sí que he buscat la foto.
Però un bigotazo?
Sí, eh?
Sí. És que n'estava molt orgullós. Es veu que es passava més de 15 minuts davant del mirall cada matí ahir.
Fa cara amb la llet, també, que ho deies?
Sí, per què? Doncs perquè era un fanfarró.
Oi.
I no només un fanfarró, sinó que estava absolutament dominat pel sexe. I atenció, perquè era sense importar l'edat, la raça, la religió, i a tot arreu ho feia.
És igual, eh?
El van enganxar fent-ho al tren amb no sé qui.
No.
A la platja de Viareggio també fent-ho amb no sé qui altre.
Sí,
i fins i tot a quasi tots els camerinos de tots els teatres que hi anava.
M'estàs dient que Puccini...
Sí.
Ai, per favor.
Puccini en totes partes, arriba i abajo, i en el mármol, en tots lados.
Teatres...
Sí.
Aquells temples
que
Déu ha posat.
Sí, si tu te vas a la
posat...
escala, pues ahí Puccini poso el culo. Ahí te lo dejo.
Em miraré l'escala de mirar de forma diferent.
Ho sé. I també era un enamorat de l'automoció, fins al punt d'acumular més de 100 multes per excés de velocitat. I alerta, que aquesta és una dada molt curiosa, va ser el primer en fabricar un totterreny, que li deia a todos los caminos, perquè ell volia un cotxe que anés a tot arreu.
A tot arreu,
ell volia anar per tot arreu, i sí, dicho y hecho. Primer todoterreno italiano por Puccini. ¿Cómo se te queda el body? Això no ho sabies, eh?
Ni idea.
Però tenia també una altra part, que és aquesta que li fa aquesta producció tan increïble, perquè era un melancòlic incurable. Fixa't que per composar segellava portes i finestres perquè no entrés la llum del sol. I també, i això és important, va ser tot un lluitador. Ja hem dit que la carrera d'ell no va ser fàcil.
No, gens.
No va ser gens fàcil. Així que què passava? Que les crítiques ja en aquell moment no eren poques. Per què? Perquè el seu increïble èxit va fer que molts et titllessin de pop, com el pop barato.
Ai,
saps?
No.
Ai, és que esto es pop, esto es super barato, esto es super popular, esto no nos gusta. Clar, l'acusaven que li faltava estil i procedència. Per què? Doncs que perquè les seves obres eren inclassificables.
Ah, perquè no ho havia fet ningú.
Clar, era inclassificable. Per què? Musicalment explicava sentiments, emocions, històries complexes que no podies encasellar en cap estil. I què passava? Doncs el que havia de passar, que això posava nerviosos doncs els més puristes i sobretot els sabelotodos, que n'hi ha uns quants i n'hem parlat més d'una vegada.
Sí.
I què passa? Que ell, per sobre de tot, era un home molt sentit i molt sensible. Així que ja en aquest punt comença la seva etapa fosca.
Ai.
I comença amb la mort, com ja t'havia comentat, del seu llibretista Giacosa l'any 1906. Què va passar? A partir d'aquest moment ja comença a tenir també desavinences amb l'altre guionista, amb Illica. I després d'això li va seguir el suïcidi de la seva criada Dora. Que dius, per què es va suïcidar? Per coses d'ella? Doncs no, perquè la dona de Puccini, que ja t'he dit que era una muntanya russa,
sí,
els va acusar a tots dos de ser infidels i de mantenir relacions extramatrimonials.
Ui.
Ella no va poder suportar la pressió social i es va suïcidar.
Pobre.
I alerta que quan li van fer l'autòpsia es va descobrir que tot era mentida perquè era verge. O sigui, Puccini ja no va aixecar cap després d'això, com t'ho pots imaginar.
Clar.
Total. Però és que, a més, passaven més coses. Ell ja estava melancòlic a tope, però és que les crítiques continuaven i Puccini cada cop les aguantava menys i menys, perquè cada vegada eren més ferotges i seguien amb la cantinera. Eres demasiado popular, es que no, esto está muy mal, ara has de fer avantguardes i dissonàncies. I ell volia explicar històries.
Clar.
Li importava un bledo la dissonància, saps? I què va passar? Doncs que el seu amor pels cotxes, que no només va fer en tot terreny, sinó que va tenir més de 12...
Més de 12 cotxes va tenir?
El dia que va... O sigui,
a l'època, estem parlant...
A la seva mort no se sap ni quants ja.
Déu-n'hi-do.
Vale? Comptabilitzat segur 12. Imagina't.
Home.
Però què va passar? Que això també es va veure interromput. Per què? Doncs precisament per un accident que el va deixar greument coix d'una cama. I després d'això arriba ja el cop definitiu.
Ai.
I és la mort del seu amic, conseller i editor Ricordi. I es va assumir en la més profunda de les depressions.
Home, tu diràs.
Home, fatal, fatal, fatal. Molt malament, pobrissonet meu. Però... Ah. No obstant, arribats a aquest punt, encara li quedarien per composar 3 peces. La Fanxula del West, que és el western que hem escoltat,
sí,
la precursora. Després tenim la Rondine, que és una òpera còmica que no n'havia fet mai cap, i Il Tríptico. Te'n recordes del Tríptico, allà on tot girava 360 graus?
Sí.
Doncs vinga,
escoltem-ho. Tres històries diferents, eh?
Sí.
Venen moltes ganes de fer això.
Ho sé, no podia no posar-te-la, Joan. Sabia que ho faries.
Gràcies.
I l'he posada per tu un
Gràcies.
Cop més. Nessun dorma, porque todos la amamos.
Sí. Et crea contradicció estimar tant una peça com aquesta? És a mi, és a dir, a mi sí que em passa.
Explica'm.
A mi em diuen, quina és la teva ària preferida de totes les òperes que hi ha al món? Segur que tothom té una, no?
Correcte.
Tinc més d'una, però vaja. I sempre em fa molt pal dir Nessun Dorma perquè és la clàssica, perquè és la que diu tothom, perquè és... Però alhora, és que és d'una bellesa incomparable.
Però què faràs? Li donaràs la raó als sabelotodos i als puristes que deien que era demasiado popular Puccini? Caurem en aquesta trampa? No ho farem pas, Joan.
Ara.
Visca el Nessun Dorma, ens encanta el Nessun Dorma.
Ara.
Home, per favor.
Ah!
Bueno, doncs arribem ja cap al final de la seva vida, que comença, com ja us podeu imaginar per tot el que us he explicat, amb un mal de gola, amb unes tosses, com unos ahogos, i evidentment era un càncer que acabaria amb la seva vida en una clínica de Brussel·les amb 66 anys, recordem, deixant Turandot inacabada.
Moraleja. Chicos, chicas,
sí,
ja no fumeu.
No fumeu, no fumeu. Bueno, i tampoc no excediu l'accés de velocitat, no tingueu 12 cotxes, procureu no fornicar als teatres públics.
Ara, és que, claro, ni tingueu amics que es morin.
No, clar. És que Puccini té moltes lliçons guardades de vida.
Sí.
Jo crec que ara us he fet un retrat una mica més complet i crec que podem entendre una mica més el seu geni. Per què? Perquè era una persona que va viure intensament. Era caòtic i no ho amagava. Era contradictori i no ho amagava. Per què les seves obres ens toquen la fibra sensible? Perquè es mostra vulnerable, transparent. Diríem que posa tota la seva merda sobre de la taula. I això per un artista és la monda, perquè empatitzes com a espectador.
Clar,
és o no
la
és?
Sensibilitat de la gent, no?
Correcte. Mira, jo tenia una professora de teatre que em deia que ho facis molt bé no li interessa a ningú. La gent et pot veure fracassar, vol veure la teva vulnerabilitat, la teva fragilitat, la basura, perquè tots som basura, en el fons, igual que tots som meravellosos.
Sí, home, sí.
I mira, aquesta jo crec que ens fa un... aquesta explicació ens fa un molt bon retrat de per què les seves obres són el que són, perquè és l'autèntic hereu de Verdi. I crec que us he explicat la història d'un home que va tenir un meravellós instint teatral i un grandíssim poder de seducció. La seva música se sustenta en la gran tradició italiana, però és també alhora moderna, cuidada i actualitzada les noves tendències fins a dia d'avui. Com hem dit al principi, és el geni de la tragèdia humana perquè ell mateix ho era. I, bueno, és el crac de tots els cracs. Perquè, atenció, senyores i senyors, no és un Mozart amb 2.000 obres, no és un Wagner en òperes de 5 hores. En va fer 12, només 12, i va canviar tota la història de la música i de la interpretació dalt d'un escenari d'òpera.
Parlàvem ara de Puccini, m'ho deies a l'inici. Jo crec que t'he entès més, però deixa'm fer-te aquesta pregunta final.
Per suposat.
Podem afirmar que no existiria, no existirien de manera diferent les bandes sonores sense Puccini?
Jo crec que és impossible. Jo crec que... O sigui, ell és que dibuixava, qui retratava els ambients. Te'n recordes que parlàvem del Tríptico? I jo et deia, el Tabarro, què passa? La veraje no passa nada. Però, hòstia, quina ambientació. Puc sentir el mar, puc olorar la sal. O sigui, això és el cine, això és la música de pel·lícules. Sense Puccini no estaríem aquí. No habría western, Joan, ¿cómo se te queda el body?
No, no és bèstia, això.
És que és molt bèstia.
És molt bèstia.
Tampoc habría todo terrenos, però mira, ahí me da más igual que vos que te digui.
Escolta, acabem amb Puccini?
Sí, acabem amb Puccini.
Sap greu dir-te aquesta burrada que diré ara sobre una àrea tan preciosa com aquesta, però és que sempre que l'escolto tinc en ment Mr. Bean.
Això és el millor que ens pot passar. Puccini en la cultura popular. Sempre.
Veus?
Sempre! Aguantem-nos a Puccini.
En aquella escena que Mr. Bean fa un playback just d'aquesta peça.
Te'n recordes que aquesta peça forma part d'una obra còmica? No hi havia seriositat en aquesta peça en
l'hem
absolut.
L'hem agafat dramàtica. Un dia hem de fer això, de com s'han agafat
correcte,
certes àrees...
Completament.
I s'han gairebé manipulat, trobo?
Absolutament, però si això és una manipulació d'una filla, el seu pare, de papi, porfa, està fent papi, porfa!
Fatal.
I nosaltres, ai, se me parte el corazón, qué emoción tan grande.
Fatal.
I a més
fatal.
La gent diu bambino i me pongo enferma.
No, és babino.
És babino, és papucci, papi, papaito. Així que, bien, relacioneu-me amb Mr. Bean. Bien, me gusta.
Maria Broncova, directora musical, divulgadora musical, sí. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un
gràcies
dia més. T'esperem el proper dilluns amb més òpera.
Un plaer.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.